La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda i tornem a posar en marxa La Caravana i ho fem per endinsar-nos en el llibre Crims, la noia de Portbou, Núria.
Sí, aquest és un llibre que gira al voltant d'uns fets que van tenir lloc el 4 de setembre del 1990, quan els veïns de Portbou van trobar el cadàver d'una noia penjada en un pi. La Guàrdia Civil va donar per fet que havia estat un suïcidi, de fet això ho va comunicar el forense, que no va acudir al lloc dels fets. D'aquesta manera van passar els dies, els anys, i ningú va reclamar el cos d'aquella noia. I no ha estat fins 30 anys més tard que se n'ha pogut saber la identitat, gràcies a la investigació del programa Crims i d'una llarga llista de periodistes i testimonis. És per això que avui hem convidat als nostres estudis a Anna Ponsí i Marta Freixanet, dues periodistes que han estirat el fil d'aquesta història i que ara han plasmat en aquest llibre La noia de Portbou.
Anna Ponsí i Marta Freixanet, molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda.
Quantes vegades heu escoltat aquesta sintonia ja?
Si aneu a l'exposició de Crims al Palau Robert, us en fareu un tip, perquè està allà en bucle.
Escolta'm, el cas de la noia de Portbou, un dels casos que més ens deixen corpresos de les temporades de Crims, com arriba aquest cas a vosaltres?
Doncs jo particularment no el coneixia, el vaig conèixer just quan vaig començar a treballar a Crims, me'l van proposar de fer i vaig començar a parlar doncs, amb periodistes que hi havien tingut contacte en algun moment des d'aquests 32 anys, vaig començar a buscar informació, també amb la Guàrdia Civil, o sigui que el meu primer contacte va ser per treballar-hi. Crec que l'Anna sí que ja el coneixia d'abans.
Sí, a mi me n'havia parlat en Ramon Iglesias, que és de Portbou, que també surten els capítols de Crims, i que ell l'havia viscut gairebé en primera persona, com s'explica doncs, això en aquesta història, i ell sí que me l'explicava doncs, amb aquell enigma ja que tenia en aquell moment, sobretot de no saber qui era, i dir com pot ser que una noia tan jove ningú la reclami, ningú la trobi a faltar.
Clar, quan us plantegen aquesta història, o quan us plantegeu fer aquesta història, què és el que més us sorprèn? Precisament això, el no saber absolutament res, només que hi ha una noia penjada fa 30 anys, més de 30 anys, a Portbou, i ningú en sap res.
Sí, sobretot veure que era una noia doncs una història molt normal i corrent, no? Una noia que podria ser qualsevol noia de Portbou avui en dia i que no s'havia sabut qui era en 32 anys, no? I que hi havia molta gent que ho havia intentat, fins i tot persones anònimes que els havia cridat l'atenció i doncs van pensar que tenia molts punts enigmàtics i misteriosos com per explicar-la sense plantejar-nos des del principi posar-li nom nosaltres.
Clar, hi podia haver dubtes de dir, ostres, una hora, per exemple, de tele, una hora de ràdio, funcionarà una història en què, doncs és això, és una noia d'aquí, no en sabem res, per tant, no podem explicar qui és ni reconstruir cap història, per tant, això és una part ja que l'has de deixar de banda. Tenim la investigació, però quina investigació? Si tampoc va arribar gaire més lluny, no? En cop es diu que és un suïcidi, es queda bastant allà mateix. Vull dir que realment, que la Marta va començar la història, era més difícil de construir fins que hi ha un fet, no?, que és quan li ensenyes les fotografies al forense.
Sí, amb la primera entrevista que li fem al doctor Rogelio Lacazzi, el forense que li va fer l'autòpsia a la noia, doncs fem tota l'entrevista basant-nos encara en que era un suïcidi i al final de tot, quan mirem les fotografies, ella em diu, jo és que aquestes fotos no les havia vist mai. Se les està mirant una estona i al cap d'aquesta estona canvia la seva versió que va signar en aquell moment l'informe d'autòpsia, creu que no és un suïcidi i que allò ha d'haver estat un suïcidi simulat, en tot cas.
Clar, allà a Portbou es troba aquesta noia penjada, ho podem veure al capítol de Crims, també ho podem llegir en aquest llibre, ara en parlarem, la noia de Portbou, aquesta crònica d'Anna Ponsí i Marta Freixanet, editada per la Campana. Teniu la sensació, com a periodistes experimentats en la temàtica, que hi ha hagut molta negligència?
Sí, sí que hi ha hagut negligència des del minut zero, no? O sigui, primer per donar per fet que allò era un suïcidi sense anar més enllà, en el sentit de gairebé no se li havia fet l'autòpsia i com deies tu, com deia la teva companya abans quan estava llegint al principi l'argument, es comunica al forense que és un suïcidi, no? A partir d'aquí, la segona negligència és que un forense no vagi a l'aixecament del cadàver, sigui un crim, sigui un suïcidi o hi hagi indicis de criminalitat, no? De vegades això ho expliquen els propis forenses, van a una casa que pot haver-hi algun indici estrany i al final és una mort natural, però la seva obligació és anar-hi. Després veiem que la base de dades d'Interpol no funciona, perquè mentre la germana està denunciant el dia 6 de setembre la desaparició, el dia 4 ha aparegut el cadàver, però no triguen ben bé 15 dies en introduir aquestes dades a la base d'Interpol. I el mateix passa a Itàlia, de manera que mai coincideixen ni hi ha connexió. Després això us ho pot explicar la Marta, i a tot el tema del cadàver, de la desaparició, entre cometes, del cadàver.
Sí, com que era un cadàver sense identificar, se la va enterrar en un nínxol de beneficència, però aquests nínxols al cap de 10 anys s'han de reutilitzar, i per tant la van treure i la van posar el cos de la noia en una fossa comuna. A més, aquest trasllat no estem segurs de com es va fer, si es va fer en totes les condicions o si potser es va fer malbé el cadàver durant el trasllat. Per tant, quan van aparèixer les primeres tècniques d'ADN i la Guàrdia Civil amb un programa Fènix que va aparèixer, que relacionava mostres genètiques amb les que tenien a les bases, doncs hi van anar a buscar la noia per treure-li aquestes mostres i poder comprovar si hi havia alguna coincidència, ja no ho van poder fer perquè l'havien tret d'aquest nínxol sense informar-ho, sense permís del jutge, no? Llavors aquesta és una negligència molt important perquè potser hagués funcionat per, com a mínim, ara que hem trobat que és ella, amb aquesta ADN que li haguessin tret, haguéssim pogut també tenir una confirmació oficial, que ja la tenim ara, però hagués estat també una altra via que haguéssim tingut.
Clar, i també, per exemple, hi ha el cas de la Guàrdia Civil, no?, que fa una investigació, ells consideren molt exhaustiva, però que, des del nostre punt de vista, 32 anys després, va ser força pobra, perquè l'interrogatori que fan aquells nois austríacs acampats allà al costat, gairebé a 50-100 metres del Pi, és molt escassa. O sigui, quan revises els papers veus que és una declaració de 4-5 ratlles i que fins i tot per escrit només n'hi ha dues. Tota la resta és de veu. O sigui, de viva veu ja es considera que tots han dit més o menys el mateix. Però quan la Marta s'ho mira això 32 anys després, se n'adona que ni sabem d'on venen, ni amb quin vehicle han vingut, ni quanta estona van estar allà, ni si es van arribar a creuar amb aquesta noia. És a dir, una sèrie de preguntes que, home, potser sí que s'haurien d'haver fet, no? O l'interrogatori als veïns del bloc que està just al costat del Pi, tampoc es fa. Llavors, sí que és veritat que fa 32 anys no hi havia els recursos d'investigar que hi ha ara, ni hi havia telèfons mòbils, ni tantes càmeres de videovigilància, tot i que n'hi havia alguna, però la investigació bàsica, que és la d'agafar gent i fer-los preguntes, sembla doncs que això no va ser com hauria d'haver estat.
Sí, com sigui, ho vam poder veure tot plegat la temporada passada en aquell doble capítol de Crims. Des de tot l'equip de Crims aconseguiu saber qui és la noia. Va tal qual... Això, aquest succés va tal qual s'explica a Crims? És a dir, us poseu en contacte amb Ben Mora, que és un periodista austríac, si no m'equivoco, que fa un episodi més o menys com Crims, no?, del mateix cas. Ho veu una noia italiana que coneixia la noia, etcètera, etcètera. Tot això va així?
Tot això va així, tal com ho vam explicar. Ho vam resumir més, hi va haver més emocions pel mig i algunes passes més, no?, que va costar una mica, però sí, sí, va tal qual ho expliquem. Nosaltres, de fet, tot això comença quan ens posem en contacte amb un contacte que teníem a la policia alemanya, que ens remeten aquest de la policia austríaca, i és aquest qui ens recomana doncs, moure-ho a través dels mitjans, perquè els ulls de tota la societat poden veure més que el d'uns quants policies per molt experimentats i que es dediquin sempre a desaparicions. I doncs és el que vam fer, vam seguir els seus consells i un cop de sort i de molta feina doncs ha fet que acabéssim sabent qui era l'Evi.
Ara la Marta deia, no?, les emocions, les sensacions que nosaltres vam sentir com a periodistes que just ens estàvem vivint això tan transcendental, que jo penso que potser la nostra carrera no ens hi trobarem mai més, perquè és molt difícil. Està resumit en el llibre, o resumit, o explicat, o... Penso que és part de la gràcia del llibre, no?, aquestes emocions, o aquesta manera, la manera com vam treballar nosaltres, que potser no surten als manuals de periodisme ni a les universitats, però que expliquem de la millor manera que sabem, o sigui, tal qual, com tu deies, com va passar, eh? O sigui, no hi posem ni més ni menys del que vam fer.
Clar, no, perquè com afecta, com us afecta com a periodistes un cas així? Perquè estem parlant d'una història molt crua.
A veure, t'afecta per la tragèdia de la família, saps que han hagut de patir durant molts anys, si et poses a la seva pell, t'imagines que tens una germana, encara que sigui una cosina, la teva millor amiga i els pares, i que aquesta noia se'n va anar a Siena, no?, segons la nota que va deixar, però en canvi no mai més va tornar, no? Tu t'imagines tot aquest procés tan dur, d'aquest dol congelat, que són les desaparicions, en què no tornes a saber mai més d'aquella persona, mai més, o sigui, està en el no-res. I que truca un periodista 32 anys després i et diu, crec que aquella noia que jo he estat mirant a Portbou podria ser la teva familiar, no? Llavors li ensenyes les fotos, és que és molt bèstia. O sigui, imaginar-te el moment en què ella veu les fotos de la seva germana penjada i la reconeix sense cap mena de dubte, tant ella com els pares, és un procés que a nosaltres ens emociona en el sentit d'haver-ho pogut aconseguir, però al mateix temps et poses a la seva pell i, Déu-n'hi-do.
Jo he tingut una mica la mateixa sensació llegint el llibre, remirant tot aquell doble capítol de Crims, ara ens ho deia l'Anna, Marta? Tu també tens la sensació aquesta de... És que no em puc... no em pot passar... no em pot deixar de passar pel cap això. Que bèstia.
Sí, de fet, me n'estic adonant una mica més ara, que han passat uns mesos, del que és, no?, això. Perquè quan hi estàvem tan dins i tot això, era com que només volíem anar fent, i no t'adonaves de lo gros que era, perquè al final... És això, trobar una dona que estava ella treballant un dia normal i rep una trucada que li canvia la vida, no? I li estem donant una mala notícia, però en el fons també és una bona notícia en una part, no? I per mi va ser molt emocionant i sobretot que em posava molt en el lloc, no?, d'aquesta dona, de dir, és una història que ens podria passar a qualsevol de nosaltres.
Ara parlàvem dels capítols de Crims, però el fet és que traieu un llibre, La noia de Portbou, una crònica d'Anna Ponsí i Marta Freixanet, editada per La Campana. En quin moment, dieu, aquesta història mereix un llibre?
Bé, el director de Crims, que és en Carles Porta, que és una persona molt intuïtiva i que sap què funciona i realment valia la pena, doncs, això, anar més enllà del que són els capítols, que al final tenim aquelles dues hores, però que a les entrevistes que vam fer amb la Marta queden moltes coses al tinter. Ell proposa amb l'editorial, doncs, seguir amb aquesta col·lecció de Crims amb Carles Porta i, en aquest cas, centrar-nos en La noia de Portbou, justament amb aquesta idea de expliqueu tot allò que heu fet a l'hora d'investigar, què heu sentit, com us heu emocionat, els diàlegs, en aquí podreu trobar els whatsapps que, doncs, vam anar compartint tant amb la germana, amb la Cristina, com amb en Peter, que és aquest austríac que la Marta va aconseguir localitzar, dels que estaven allà acampats. Tots aquests detallets era necessari que estiguessin en algun lloc i que estiguessin per escrit. I justament quan li vam plantejar a la germana, doncs li va agradar la idea de que això, no, d'alguna manera transcendís més enllà del món audiovisual i quedés per escrit, no? Sempre sembla molt seriós, no?, això de que quedi per escrit, i és quelcom que pots anar revisant sempre que vulguis.
Per cert, que em dèieu, ahir el vam presentar, aquest llibre, a Girona, eh? Com va anar això?
Sí, molt bé. Va estar molt bé l'experiència, no?, aquest primer contacte amb la gent, que ja se l'havia llegit, una mica com que deixem aquestes dues preguntes obertes, no?, tothom en diu la seva, i no sé, va ser una experiència molt positiva.
Sí, ahir plovia a Girona, feia una mica de fred, però la gent que ens va acompanyar, la veritat és que vam estar molt còmodes, com entre amics, entre família, com aquella sensació de... Perquè estic segura que la gent que va veure els dos capítols de Crim i que es llegeixi el llibre no va poder evitar en dinars familiars, en trobades amb els seus amics, companys de feina fent el cafè, doncs comentar aquesta història, evidentment per la part humana, però també per aquesta la incògnita de dir, a veure, què podria haver passat aquí, no? Perquè és el que deia la Marta, ara, o sigui, sabem qui és, però, ostres, ara ens fem moltes més preguntes nosaltres, i de fet la germana quan ve a Catalunya aquells 3 dies i l'anem acompanyant, quan marxa, que li fem l'última entrevista al plató, li preguntem, i tu ara com marxes d'aquí? Quina... Més carregada o més lleugera d'equipatge? I va dir, més carregada d'equipatge, moltes, moltes més preguntes que quan vaig arribar.
Recordo molt aquell moment, no, de la germana Levi quan vol anar a veure on és i explicar la dificultat, no? Aquell sí, però no, però sí, no?
Sí, la sensació d'anar a Portbou per ella era dura. Recordo que pel camí li van preguntar com estàs, com ho afrontes, i ella va dir, m'he preparat per aquest moment, o sigui, he fet com... una mica d'auto, no sé, reafirmació personal de no m'he d'enfonsar perquè necessito estar aquests 3 dies molt serena. Quan ella va arribar, i això en el llibre ho expliquem, li vam demanar una mica perdó de, ostres, te farem anar una mica de bòlit perquè realment eren 2 dies i mig, ella també tenia feina, havia de tornar a Florència, i va dir, no, prefereixo que sigui molt intens perquè així tinc menys temps per pensar, no? Que potser és el que ella volia, no? Absorbir tota la informació i després, un cop arribés a l'avió per marxar, doncs analitzar-ho tot, no? Doncs quan ella s'enfronta al pi, creiem que és el més dur per ella. Fet per ella, clar, és el lloc on va morir la seva germana, en les circumstàncies que fos, no? Llavors, no s'hi va voler acostar, li va demanar a la Marta, doncs, que no se separés del seu costat.
Tots aquests testimonis, inclòs a la germana de Levi, hi heu tornat a parlar per fer el llibre?
Per fer el llibre i hem tornat a parlar amb alguns, perquè va ser després de l'emissió dels capítols, doncs ho hem tornat a comentar tot, hem tornat a parlar les coses, però bàsicament és, ho vam començar a escriure ja tot just havíem acabat i per tant acabàvem de parlar amb ells feia molt poc.
Amb la Cristina sí que hi mantenim molt contacte. De fet, aquesta mateixa tarda ens ha escrit perquè ella, sabeu que ara la Guàrdia Civil ha fet unes proves científiques, que és una anàlisi del rostre de la Evi viva i del cadàver, i llavors amb una sèrie doncs, de coincidències fisionòmiques ha pogut dir doncs, que efectivament és aquella noia, tot i que la família mai n'ha tingut cap dubte i nosaltres tampoc. Però bé, calia aquesta prova i el jutge li va dir que li enviaria l'informe traduït a l'italià perquè la fiscalia, com sabeu, té oberta ara una investigació que deu estar a punt de resoldre i li va demanar tant la fiscalia com la policia italiana doncs, que volia això, aquesta prova científica per determinar que realment és ella. I justament ens ha escrit aquesta tarda per demanar-nos que si li podíem preguntar al jutge que quan li enviaria perquè té una certa pressa perquè per ella és molt important. De fet, sí que ho hem notat, això, que des que, evidentment, li vam comunicar, no ha deixat de pensar en això. Cada 2-3 dies doncs, necessita saber alguna cosa, si hi ha novetats aquí, si hi ha novetats a Itàlia. Està molt al dia ella d'això.
Precisament em perdonaran els oients que parlem molt del cas, poc del llibre, perquè jo crec que és un llibre que s'ha de llegir, perquè sí que és veritat que aporta coses noves, i no vull desvetllar quines. De veritat, llegiu-lo perquè val molt la pena. El que sí us volia preguntar és això, eh? El cas no està ni de lluny tancat.
El cas a Espanya està arxivat des de ja fa uns anys. Aquí ja no es pot moure res, però ara queda tota aquesta part d'Itàlia de si la fiscalia italiana decideix obrir definitivament la investigació. I, per altra banda, quedaria tota la part periodística d'aquesta investigació, que sí que no es tanca, que nosaltres hi seguirem treballant i seguirem buscant, sobretot aquests dos amics que tenia l'Evi, amb qui havia anat de viatge aquell estiu abans de desaparèixer o de morir a Portbou, i també el grup d'austríacs, que seguirem intentant poder parlar amb més d'ells.
Els dos amics que no són aquells de la tenda de campanya dels 50 metres, eh?
És que aquells, en principi, no es coneixien, segons ells. O sigui, aquells el que declaren a la Guàrdia Civil en un primer moment és que ells estan dormint i no senten
i no res,
ni saben res. Per tant, hem d'entendre que ni es coneixien o no tenen interès. En tot cas, han dit que es coneixien, si és que es coneixien. Mm-hmm. Vull dir que és aquesta la gran incògnita. I per nosaltres seria un somni que la fiscalia, en aquesta investigació que ha reobert, hagués cridat a declarar aquests austríacs per videoconferència, personalment, no, però clar, està secret i de moment no ho sabem, no ho sap tampoc la família, no? Llavors, si això hagués estat així, com a mínim tindríem més informació. Ara mateix falta informació, tant de la Evi, com era l'Evi, si tenia algun motiu per llevar-se la vida, si no, si era una persona, doncs això, que hagués pujat en el cotxe d'aquesta gent, no ho sabem, perquè la germana ens explica una història, però és com el nostre únic testimoni, ella i el pare.
Mm-hmm. Abans us preguntava si teníeu la sensació aquesta de què bèstia tot plegat, no? Vosaltres que us dediqueu a tot aquest món, arribeu a pensar en algun moment, hòstia, però en quin món vivim?
Sí, clar, sí, sí.
Sí, eh? És recurrent, això. Més ara que m'ho dius amb un somriure, però ha de ser duríssim pensar això.
Sí, a veure, tots sabem que jo hi ha una cosa que penso molt, i des que estic a Crims encara més, que és allò de l'atzar una mica a la vida, on et porta, si et creues, amb un psicòpata a la vida, si tens la mala sort de conèixer una persona que et pot acabar maltractant i et pot acabar matant, quan al principi hi ha amor, com sabem, no?, amb les relacions de violència de gènere. Sí que hi penso, en això. És a dir, amb aquesta mala sort que a vegades pots tenir, que no sé si és mala sort o és el destí, és que no ho sé, això cadascú ja sap en què creu, no? Però jo sí que hi penso, de vegades. Ostres, en plan, que afortunada que he estat fins ara, o quina mala sort que ha tingut aquesta família, que perquè quan veus, per exemple, alguns casos que els ha matat pues, amics de la família i coses així, penses, ostres, li vas donar la plena confiança i et van fer això. No sé, sí, és una cosa que hi penso. I, home, a veure, no podem generalitzar, eh? A Catalunya els homicidis representen el 0,6 per cada 100.000 habitants, no? Està més o menys a la mitjana europea i t'he de dir que països com França, Suècia, per exemple, que sempre ens emmirallem en els països nòrdics, estan molt per sobre, o sigui, estan per sobre de l'1. A Catalunya hi ha entre 50 i 60 homicidis cada any. D'aquests, un tant per cent elevat, també, de, com deia, violència de gènere, intents d'homicidi també per violència de gènere. Un altre tant per cent són baralles a la sortida d'un bar, d'una discoteca, que això, que la gent s'envalentona, van armats, que cada vegada sí que és veritat que la policia reconeix que la gent porta més armes blanques. Després hi ha els narcoassalts, que són entre bandes grups criminals, i després hi ha aquestes històries, que són les que segurament acabem fent a Crims, que algunes estan planificades i que aquestes doncs, tenen més relat i té aquest punt psicològic que jo crec que com a societat ens agrada intentar entendre d'aquests assassins, però crec que no hem de treure les coses de mare, saps? O sigui, no som un país criminal, així per definició. No, no ho som. Però sí que és veritat que quan s'encadena, com ens va passar a l'octubre, tota una setmana, que hi va haver 7 crims un cada dia, home, és normal que dius, ostres, què està passant? Però quan veus que cap d'ells té vincle, també et pots tranquil·litzar, no? És això que et dèiem de la mala sort, no? Que tanta gent s'hagi creuat amb aquesta mala sort.
Marta, comparteixes tu, també?
Sí, ho comparteixo totalment. De fet, havent treballat a crims, és una pregunta molt recurrent que fa la gent, no? De, i com ho vius, si t'angoixes, si penses en el dia a dia. Jo la veritat és que crec que com a periodista no hi penso més que com a persona, no? Vull dir que són desgràcies que els hi porta la mala sort o el destí a la gent. Alguns poden angoixar-te més perquè t'hi pots posar més en el seu lloc quan són coses que et passen al carrer superaleatòries, però crec que és bastant el mateix que deia l'Anna, que és la vida on et porta i el que et pot acabar passant, però no m'angoixa més per treballar amb això que el que em faria patir de normal com a persona.
Jo penso que potser nosaltres, perquè tenim més informació, ens angoixa menys. I sembla una contradicció, no? Però justament per tenir tota la informació, com deia la Marta, doncs, home, si és una cosa aleatòria, les violacions fan molta por, no? Que hi hagi un depredador sexual que et pugui arraconar a l'entrada del portal de casa teva així de bones a primeres, sense, no sé, com un modus operandi molt, molt pensat i no sé què, això fa molta por. Però quan veus que són crims per històries familiars, herències, desavinences, coses que tu d'entrada en la teva vida no les veus, doncs jo crec que pots tranquil·litzar-te, no? Però sí que, sobretot, penso que hem de recordar les víctimes de tots aquests crims. No només les persones que, evidentment, ja no ho poden explicar, sinó els que es queden. Perquè, de veritat, com en els accidents de trànsit, com en els atemptats, com són un trencament bestial de la vida d'aquestes persones. O sigui, queden defenestrades psicològicament en aquell punt i de vegades no reben l'ajuda que necessitarien. S'han de pagar ells, normalment, poden tenir advocat d'ofici, però normalment la gent vol una bona acusació i llavors necessita pagar un bon advocat. Suport psicològic, en molts casos acaben anant a la seguretat social, però com que és tan lent, acaben anant al privat, s'han de pagar ells. És bastant bèstia. I queden, això, molt sols, perquè al principi sí que ens hi aboquem, els periodistes, sí que expliquem les notícies, després doncs, fem això, fem els programes, fem els crims i tot això, però hi ha un impàs, que potser passen 10 anys, 15, no ho sabem, 5, en el que estan molt sols amb aquella història. I de vegades, i amb això sí que és curiós, hi ha molts tipus de víctimes. Hi ha víctimes que no volen tornar a saber mai més res, en el sentit de, evidentment, amb la seva pena sí, però que la gent del seu entorn no els hi parli, no els hi digui res, no tornin a ser el germà del que van assassinar, el pare, el fill del que van assassinar.
Us trobeu molt amb això, amb el no vull parlar?
No, molt no. No, molt no. Ens trobem tres situacions. El que vol parlar perquè no deixa de ser un homenatge i ens agraeix que seguim recordant aquella persona, perquè volen que se la recordi, perquè també és de justícia. El que ens diu, jo no vull participar perquè no em veig en cor de sortir o em fa vergonya o el que sigui, però m'agrada que ho feu o no m'importa que ho feu, i després hi ha el que no em vol saber res i, a més, no vol que ho fem. I aquests casos solen ser històries que tenen punts foscos que no volen que surtin perquè seria molt dolorós. No sé si m'estic explicant, però que sortirien històries que són molt familiars, molt íntimes, que exposar-les públicament seria doblement dolorós.
Ah, no deixa de ser part de la història de la família. No?
És a dir, si imagina't que hi ha un crim per una qüestió d'identitat sexual, o no sé, que has de treure com intimitats familiars que no volen, i ho entenc perfectament també.
Crims com a programa de televisió, com a podcast, com a llibres. Ara vosaltres dues que heu tret aquest llibre, La noia de Portbou. Què té el true crime que agrada tant?
Doncs jo crec que parla al final de la vida, no? De tots els aspectes de la vida, i tothom s'hi pot sentir molt reconegut. A part de, jo crec que el que enganxa més, no sé si és tant les històries de què parlem, sinó de com les expliquem i de la nostra manera de narrar els crims. Tot segueix bastant sempre doncs, un mateix patró, no? Tenim, jo crec, un estil de fer-ho ja bastant definit, que jo crec que això és el que més agrada a la gent.
Hòstia, m'ho esperava tot menys això, eh? Parlar de vida.
Sí, uau. És que, clar, és que realment...
Sí, perquè parla, és la vida, no? Històries molt diferents, però sí.
Al final és la base, no? Si són els successos, jo, em sembla que és com el més autèntic del periodisme, en el sentit que explica allò que ens passa i des de la vessant en més dura, no? O sigui, que és el més bèstia que ens pot passar a la vida, no? O sigui, o que ens matin, o que matin algú dels nostres, o la nostra gent que ens estimem, no? Llavors, jo penso que la gent també ho mira perquè és una manera de dir, jo estic viu, no m'ha passat res, tinc una certa tranquil·litat familiar, ostres, quina pena això que li ha passat a aquesta persona. Després, això des del punt de vista de la víctima. Després, des del punt de vista del criminal, hi ha un interès des de sempre de voler saber com funciona la ment humana, perquè algú... Tenim molta tendència quan algú fa alguna cosa d'aquest estil de dir, és que aquest no està bé del cap. Doncs sí, hi ha gent que està bé del cap i és una estigmatització molt bèstia de la salut mental, perquè, evidentment, les persones amb problemes, trastorns mentals, no tenen per què provocar ni ser criminals, evidentment. Per tant, hi ha un altre tipus d'explicació, no? I això no som criminòlogues nosaltres, però si parles amb forenses que fan entrevistes als criminals, t'ho diuen. Hi ha molts altres factors que poden influir en una persona que mata. I a vegades et diuen, és que la maldat també existeix, tot i que no la vulguem veure, no? I te la personifiquen, per exemple, en Pedro Jiménez, aquell home que va violar i matar les dues policies en pràctiques a Belviche, que era un individu que molts cops et diuen és que aquest home no té remei, o sigui, és dolent per naturalesa i si sortís de la presó ho tornaria a fer, no? Això t'ho diu la pròpia policia, dius. Per tant, jo crec que ens atrau per molts factors i dos dels principals, jo penso, de crims és la proximitat de les històries. Sí, això de que nosaltres passem per aquest carrer de Comtes de Bell-lloc i just davant de la vostra ràdio hi ha hagut un crim. Ostres, a veure, que fort. A mi l'altre dia em va dir, ostres, aquest cas que heu fet ara de Méndez, aquell bar que heu sortit, jo hi anava a prendre el cafè, no sé què. És curiós, no? Però a la gent li fa gràcia aquest tipus de coses, no?
Teniu Twitter, oi? Totes dues, sí. Volia algú de l'equip de crims per preguntar-li, perquè a mi és una cosa que em molesta molt.
A mi també.
Com dueu que es faci cert humor negre, certa comèdia, durant un capítol de crims a Twitter?
A mi no m'agrada la frivolització dels crims. Puc entendre que hi ha situacions dels crims que expliquem, de la manera com ho expliquen els protagonistes, que poden generar un cert humor negre. I mira, fins aquí... Però no m'agrada gens, sincerament. No m'agrada que es frivolitzi, perquè llavors ja perdem una mica el nord i ja no té res a veure amb el nostre. Però també t'hem de dir que nosaltres fem... O sigui, el producte l'exposem, l'exhibim, però el que passi a partir d'aquí no pot ser responsabilitat nostra.
Sí, totalment. Crec que el mateix. Crec que en el moment que expliques la història ja deixa de ser teva, no? De fet, són unes històries que ja eren de la societat, ara en cap moment han sigut nostres, però els hi donem aquesta dimensió i també crec que és part del fenomen crims i és una mica inevitable que la gent avui en dia doncs està sempre comentant-ho tot per Twitter, també comenti aquestes coses, però a mi també em molesta la frivolització i sobretot es fan molts memes o moltes bromes, es fan stickers i coses d'aquestes que a mi tampoc no em sembla...
A mi que es facin memes dels periodistes que sortim allà, no? Per dir, no passa res, no? Però a vegades està molt a la línia aquella, no? O dels gats, del cas de la iaia Anita, no passa res, saps? Però, no sé, si a vegades veus comentaris que se'ls podrien estalviar. Per exemple, un molt recurrent, quan tuiteges, doncs, això, una última hora d'un crim, allò, Carles Porta surt, escalfa, o escalfa que surts, o Carles Porta, mira això... No crec que sigui el moment.
Tret de la noia de Portbou, clar, jo em vaig començar a llegir la noia de Portbou, vaig veure els capítols de crims, evidentment, i no sé per què... jo no hi entenc de tota aquesta matèria, eh? No sé per què el cap recurrentment em portava un altre cas, que és Helena Jubany. Suposo perquè tampoc et deu estar tancat, no sé com està la situació. Són els dos casos que més us heu trobat que us han sorprès, que us han marcat, que us han causat sensacions, aquests dos?
Jo crec que coincideix que són els dos casos que crims ja ha tingut alguna cosa a veure amb la noia de Portbou, amb la identificació, i amb el d'Helena Jubany amb aconseguir que es reobrís. Tenen similituds en això, que hi havia encara coses per fer, que han avançat, i Helena Jubany és un cas va tenir molt d'impacte després de... També crec que va coincidir amb la primera setmana que estàvem confinats, el va veure molta gent i sobretot molta gent de la zona que no ho coneixia i li va impactar molt que una cosa així hagués quedat tancada d'aquesta manera. No? A gent d'allà que coneixia la família potser i no sabia el que els havia passat.
Sí, en Joan Jubany sempre diu que tant de bo es pugui resoldre el crim, perquè això seria justícia per l'Helena, però justícia per la família també. Però ell sempre diu, si no s'acaba resolent, almenys ens ha quedat que tot plegat ha aconseguit que la gent conegui l'Helena, què li va passar, això que dèiem abans, no? De recordar les víctimes. i que això ha quedat impune per una mala investigació, perquè potser al final al rerefons de tot plegat hi ha això, no? Hi ha, quan hi ha una mala investigació, quan hi ha desídia, quan hi ha, no sé si un menyspreu, però una negligència segur en la manera de fer quan el cas està calent, quan s'haurien de fer les proves, no 30 anys després, o 15 anys després, o 20 anys després. Penso que és això, al final, que crims sense proposar-s'ho acaba denunciant, no? Perquè quan veus aquell jutge amb aquell passotisme, el policia nacional davant de càmera dient és que va ser aquest l'autor, uau, dius, aquí hi ha ferides que no estan tancades.
És molt bèstia, perquè sembla que no se n'adonin del que estan dient, no? A vegades?
No, sí que se n'adonen. De fet, un cop ho van haver dit, es va parlar amb ells. En Carles fins i tot va parlar amb ells, amb el policia nacional, dir-li, ets conscient del que has dit? Vull dir, n'estàs segur, que vols dir això? I va dir, sí, sí. Aquell nom ho porta aquí clavat. No? Segurament ells, com a policies, i això passa de vegades amb les investigacions, demanen poder fer actuacions en els jutges, entrades i escorcolls, punxar telèfons, fer seguiments, i pel que sigui no se'ls hi permet, o no se'ls permet anar més enllà i queden una mica lligats de mans i peus. D'altres vegades no, eh? Són els propis policies els que no van més enllà, doncs, perquè tenen altres casos o per ineptitud directament, no? Llavors, si aquests casos que van passar fa 20 anys ens serveixen a l'hora d'explicar-los, primer perquè reobri i després per posar sobre la taula que les coses s'han de fer bé, quan toca, doncs mira, sí que ens han marcat aquests dos casos. Són aquest, Guàrdia Urbana, i Brito i Picatoste, potser són els quatre casos més recordats o més vistos o més intensos.
Guàrdia Urbana, per cert, que s'està rodant una sèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana. La noia de Portbou, una crònica d'Anna Ponsí i Marta Freixanet, editat per La Campana. Per cert, ahir vau presentar a Girona. Quan presenteu a Barcelona?
Doncs el dia 29, a 6:45 de la tarda, a l'AFNAC. Ens el presenta la Marina Romero, companya vostra a la Catalunya Ràdio, i res, i allà estarem, a veure com va.
Anirà bé, home, com voleu que vagi. Allà les tindreu el dia 29 a 6:45 a l'EFNAC, a Marta Freixanet, a Anna Ponsí, amb aquest llibre, La noia de Portbou. Moltíssimes gràcies per venir avui a la Gravana, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
Va, 5 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Encetem una nova parada solidària, la parada tècnica de La Caravana, que ens porta històries que han de ser escoltades, Nina.
Joan, avui parlem d'una associació que ha creat una comunitat de persones que comparteixen les seves mútues experiències, fortaleses i esperances per resoldre un problema en comú, l'alcoholisme. Parlem de l'associació Alcohòlics Anònims. Avui pugen a La Caravana per explicar-nos com treballen en la recuperació i la sobrietat continuada dels alcohòlics individuals que recorren a la comunitat per demanar-hi ajuda. Parlem amb dues persones membres de l'associació i exalcohòlics, en Joan Andreu i la Dolores.
Joan Andreu, Dolores, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a conèixer una mica els seus casos, anem a conèixer què fa també aquesta associació d'alcohòlics anònims. Joan Andreu, vas deixar de beure l'any 2007.
Sí.
Clar, la pregunta que es farà a tothom és per què vas començar a beure? O quan vas començar a beure?
Jo vaig començar a beure fa de molt petit. Molt petit. Era, en aquella època era, i continua sent, és una beguda molt social. I a casa meva pues, es consumia bastant d'alcohol, sempre per celebrar sessions i coses d'aquestes, no? I bueno, no havia el coneixement que n'hi ha ara, actualment, l'efecte que fa l'alcohol en les persones. I llavors pues, jo consumia alcohol, em convidaven i tal, és més, jo anava a comprar l'alcohol al carrer i no havia cap problema ni res.
Quan tot això, Joan Andreu, es torna un problema?
L'alcohol el problema va ser des del primer dia que vaig prendre la primera copa, no? Perquè, bueno, la primera copa era un vi dolç, no era allò petit, no? Perquè a mi m'adonava, pues, ànims i coses d'aquestes, no? Tenia uns problemes i, en certa manera, pues, l'alcohol m'ajudava a superar aquests problemes. Però, clar, jo no m'havia donat compte que del primer dia que vaig prendre aquesta copa, bueno, vaig provar el vi, aquesta substància, jo vaig hipotecar la meva vida amb l'alcohol.
I
els problemes van començar a agudissar-se mica en mica. Quan et fas més gran, quan llavors, pues, en certa edat, comences a sortir amb la gent, com ja tens arrastrat aquest problema, pues, s'agudissa més, molt més. I durant els anys que van passant, pues, cada vegada el problema era més gros. Ja dependia totalment de l'alcohol.
Problemes a què ens referim, Joan Andreu, per posar-ho tot sobre la taula, eh? Quan algú comença a beure, quina mena de problemes es van aguditzant sense que un se n'adoni?
Bueno, cada persona és diferent, eh? O sigui, cada persona... Però el problema és el mateix, és que tu pots arreglar moltes coses i amb qualsevol pretext l'alcohol et serveix per consumir, res més. O sigui, no és el problema, no és el problema. És que tu ja tens un problema, que és l'alcohol.
Quin dia, Joan Andreu, dius, fins aquí hem arribat?
Bueno, precisament el dia que vaig prendre aquesta determinació va ser aquí a l'estació de Sants. El 20 de maig farà l'últim dia que vaig prendre... No, que no vaig prendre res d'alcohol. El 20 de maig del 2007. Però el dia anterior em va passar una circumstància que... Jo estic divorciat, no, estava separat, i feia molt de temps que no veia la meva filla, no? Llavors jo estava en mans dels serveis socials. I anava, venia aquí, abans aquí a l'estació de Sants, hi havia molta gent, sobretot de països de Rússia, russos i polacs, que consumien molt d'alcohol i vaig tindre amistat amb ells. Era l'única manera d'aconseguir, perquè jo no tenia centre ni res, vivia al carrer jo, estava visquent al carrer. I de cop i volta va aparèixer la meva filla, i feia uns anys que no la veia. Clar, jo com el pare la vaig reconèixer. I no se me va passar la borratxera de cop, no? A veure una persona que la vas veure néixer, perquè jo estava quan la meva dona la va parir, doncs, jo estava allà, vaig ser la segona persona que la vaig agafar quan va néixer. I vas veure aquella impotència que no vas poder saludar-la, ni res. L'únic que vaig fer, clar, perquè jo la... A veure, el meu instint com pare vaig voler anar-la a saludar, però ja la marquesina de la parada de l'autobús al vidre em va mirar. Bueno, va sortir, vaig veure la cara que tenia i jo, què va... L'únic que em vaig fer, em vaig colar a l'autobús, la vaig veure a viure a la plaça Cerdà i vaig fins allà. Però després, no sé, se'm va enfonsar, em vaig quedar destrossat completament. Ja estava destrossat, però és que ara era pitjor encara. I llavors tenia un poc cèntims, vaig comprar cartons de vi d'aquests baratos i, bueno, vaig agafar una borratxera, però el dia següent vaig tenir la determinació que va haver un capellà de l'Església de Santa Maria de Gràcia que em va donar una targeta dels serveis socials i vaig anar al carrer Comerç, que abans estaven els serveis socials allà. I vaig demanar ajuda, li vaig explicar la situació, però que no podia parar de beure i que ho havia perdut tot. I a part que tenia unes sentències, uns judicis bastant greus per culpa de l'alcohol, que estava pendent. I em van contactar amb una associació i llavors, pues, a la tarda ja em van dir que precisament que em presentessi aquí, perquè aquí tenien una furgoneta habilitada amb unes lliteres per la gent que volia deixar de veure, i llavors estaven un temps abans d'ingressar al centre. Ho vaig fer així durant un mes, però durant aquest mes encara consumia alcohol, i bueno, però quan vaig ingressar allà va ser definitivament, ja des de llavors no consumim més alcohol.
De seguida us pregunto per situacions que provoca l'alcohol, abans però anem a conèixer també el cas de la Dolores. Dolores, en el teu cas portes 23 anys sense beure.
Sí, sí. Bueno, yo me llamo Dolores y soy alcohólica y yo no sé, yo creo que el alcohol socialmente siempre había estado en mi vida, ¿no? Y de jovencita, pues yo siempre he sido de tener amigos, no amigas. Íbamos los amigos y compartíamos una caña, dos cañas, porque había muy poco dinero. Siempre había estado. Y luego cuando trabajaba, pues también, si comía, pues bebía un quinto, una cosa así. Yo, mi alcoholismo ha sido lento, lento. Yo me casé muy joven, con 20 años ya tuve la primera hija. Y entonces cada vez que salía, salía muy poco. Mi círculo era el de mi marido, que era muy deportista, jugaba al fútbol. Y, por ejemplo, si íbamos al final de la temporada, no sé por qué yo me emborrachaba. Y yo pensaba que es que yo... No es que yo bebiera más, sino que me hacía daño, ¿no? Entonces fue muy lento. Y a partir de los 30 yo tuve el tercer hijo, que fue cuando yo me sentí como muy agobiada. Porque tres hijos, el trabajo, entonces yo no me veía capacitada como para decir, no puedo hacer esto. Nunca me llegué a hacer el trabajar, los hijos. Quise ser como una mujer Superman. Y eso me hizo quedarme agobiadísima, porque después me traje mi madre a casa. Bueno, el total que yo tenía que tener un escape. Yo durante el día no bebía, venía de trabajar, a mi casa arreglada, por supuesto, y todo, porque yo tenía señora de la limpieza, pero necesitaba escaparme de aquella presión que significaba mi madre, mis hijos, mi marido.
Es un poco lo que nos decía Joan Andreu, ¿no? Como vía de escape. Siempre empieza un poco así.
Sí, una vía de escape. Yo me di cuenta, empecé a tener problemas con un hijo, esto me afectó muchísimo a nivel anímico, y este caso ya fue cuando yo llegaba a casa y comía, siempre así, y bebía dos cervezas, pero luego ya empiezas a necesitar tres. Y entonces te mareas un día, pero llega un día que te das cuenta que te mareas cada día y que ya empiezas a depender de la botella. Yo en este caso ya tengo 34 o 35 años, cuando yo empiezo a depender de la botella. El caso es que yo siempre he intentado dejar de beber, desde siempre, porque yo siempre he tenido información de la bebida. Siempre había leído el periódico, yo tenía un restaurante que cada día lo compraba, que si venía, siempre leía sobre el alcoholismo y yo sabía que yo tenía un problema serio.
Te pregunto lo mismo que a Joan Andreu, ¿eh? ¿Qué día dices, hasta aquí hemos llegado?
Bueno, yo dije, hasta aquí hemos llegado. Yo estuve de vacación en el País Vasco, en un agosto, y en agosto estuve con la familia, y una cosa muy difícil para un alcohólico es beber, cada día poco. Y yo estuve en el País Vasco con toda la familia, como he dicho, pero estaba en un apartamento y estaba completamente controlada. Y cuando vine a Barcelona me había caído el pelo a clapas de la ansiedad que pasaba. Esto es muy difícil, beber y no emborracharte. Esto es muy difícil, aunque parezca, porque es una ansiedad que te levanta el cuerpo, ¿no? Estás siempre ansiosa. Y entonces me tenía una verruga y el pelo y fui a que me lo arreglara, ¿cómo se llama? El del cabello.
¿El peluquero?
No, el que te lo cura. Ah. Sí, ahora no me acuerdo, bueno.
No, el metge dels cabells.
Sí, no, sí, este, no. Y entonces me mandó un líquido para quitarme las clapas, sí, etcétera. Yo tenía una verruga aquí y me la sacó. Siempre explico esto de la verruga porque me fui a mi casa. El caso es que aquel día no trabajé, me fui a mi casa y empecé a beber. Y entonces comprendí que cada vez que estaba sola bebía. Porque yo bebía sola cuando llegaba de trabajar, bebía en casa, no soy una bebedora de exterior, bebía en casa y comprendí que ahí ya no podía ser. El caso es que llamé a Alcohólicos Anónimos y me dijo, aquí hay un grupo en Hostafrancs, pero yo nunca salía de casa bebida. Para mí fue lo mejor que he hecho en mi vida, poder salir aquel día por la Gran Vía, bebida, y cuando llegué al grupo no sabía exactamente dónde estaba completamente desorientada. Y entonces me recibieron dos personas físicas, que yo siempre nunca había visto un alcohólico que dijera yo soy alcohólico, y salieron dos personas y me dijeron yo soy alcohólico. A mí para esto fue como derrumbarme, como decir, he llegado al sitio que yo necesitaba.
Porque, un poco un espejo, ¿no?
Sí, un espejo y que me dijeran que realmente tenía esta enfermedad que tengo yo.
Clar, abans també ens ho deia una mica en Joan Andreu, i ja començo a parlar amb tots dos, eh? Suposo que... existeixen dos cercles per vosaltres, suposo, no ho sé, que és el cercle d'amistats, diguem-li amistats, amb els que bevíeu, no? I després un altre cercle d'amistats que es transforma i és amb el que aconseguiu no beure, etcètera, etcètera, no? Això canvia la vostra vida radicalment, suposo.
Claro, si entras a un sitio... Bueno, yo personalmente he de decir que en mi casa no bebe nadie, y mi marido menos. Quiero decir que yo fumaba, yo bebía, yo tenía el completo, y él siempre ha sido una persona deportista, sana, etcétera, etcétera. Por eso no lo entendía, porque yo llevaba 20 años, de los 20 años con él, y estábamos ya que yo tenía 43 y 44, y mi casa era un infierno, porque no sabían cómo podía estar. Y esto es día y copas, llegas a todo, llegas a perder la dignidad, y, bueno, es una cosa muy, 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 muy denigrante.
De tots dos estic entenent, tot i que no ha sortit la paraula, però ho estic entenent perfectament, que és, quan bevíeu, a l'hora de beure, sentíeu també vergonya.
Después.
Patíeu vergonya.
Oui.
No? Después,
después. Después,
después, después, sentimiento de culpa. Tienes un sentimiento de culpa tremendo, te pasas mucho tiempo diciendo mañana no beberé, y es un círculo vicioso. No me beberé tanto y te bebes más. Entonces es como siempre te estás dando una decepción continuada contigo, ¿no? Entonces cuando vuelves a despertarte después de una borrachera piensas automáticamente, mañana no lo haré, esto no puede ser. En mi caso yo quería quitarme la borrachera como fuera, y no era el caso porque ya lo tenía en una mental.
Decidiu anar tots dos a Alcohòlics Anònims, i de quina manera us canvia la vida? Què fa Alcohòlics Anònims per vosaltres?
Bueno, Alcohòlics Anònims ens ensenya una nova vida. A veure, jo vaig estar... Jo no vaig deixar d'anar als grups quan vaig fer aquest ingrés, i em vaig quedar com treballador allà durant 9 anys. Però jo, si podia, sempre anava, perquè és una altra manera de veure la vida, no? A veure, jo com persona havia perdut la dignitat, l'amor a la família, el respecte a la gent, tot, no? I aquí en Alcohòlics Anònims jo vaig començar a recuperar-ho, i amb un sentit espiritual, no? O sigui, recuperar l'amor a la família, o sigui, tot el que havies perdut com persona. Llavors aquí, nosaltres tenim el programa de 12 passos, i llavors aquí no s'explica perfectament la nostra impotència i nostra derrota davant de l'alcohol, no? Però ho explica molt humilment. O sigui, tu no pots agafar-te l'enfermetat com una proesa, com un orgull i tal, no. Ho tens que agafar molt humildament, molt humildament. I no és la força de voluntat, és la bona voluntat de deixar de beure. I aquí pren moltes coses en aquest sentit, no? I llavors és un altre tema, veus el sentit de la vida de diferent manera. De molt diferent manera. O sigui, més... com t'ho diria? Sembla una mica així de pel·lícula, no? Però el trobes més... El trobes la felicitat. M'entens? Però és la manera de compartir. Amb el primer pas, nosaltres dient que érem impotents amb l'alcohol i les nostres vides s'havien tornat ingovernables, no? La meva vida ja era ingovernable, no? I jo vaig tindre que demanar ajuda a l'alcohol. Llavors, amb els següents passos ho tenim que deixar en mans d'un poder superior, no? Pot ser Déu, qui sigui. I clar, en mica aquestes coses te van entrant i jo les vas entenent. Les van entenent, entens? Perquè és una manera de rellenar alta, diguem, espiritualment. O sigui, amb el tema de que tens que creure en alguna cosa. I el que tens que creure és amb tu mateix, sobretot, i amb la gent que t'està ajudant. Perquè totes les persones que estem en una reunió ens estem ajudant. Totes. Totes.
Dolores, t'ho pregunto diferent. Què és el preàmbul?
¿Para qué? El preàmbul de anterior.
No ho sé. Comenceu sessions amb un preàmbul, no?
Bueno, de entrada sí, hay un anunciado.
Sí?
Sí, el anunciado, sí. Alcohólicos Anónimos es una sociedad de hombres y mujeres que comparten su mucha experiencia.
¿Te lo estabas sabiendo de memoria?
Sí, me lo sé de memoria.
¿Sí?
Sí.
¿Me lo puedes decir de memoria? ¿Sí?
Bueno,
¿no?
Es que si no te... Ahora si me lo dices me corto.
No.
Pero me lo sé de memoria.
Y això ho llegiu constantment, ¿eh?
Esto cada vez que empezamos una reunión. Es una comunidad de iguales. Esto es lo más importante que hay. Estamos en una comunidad de iguales. Igual es ser que llega hoy como yo que llevo unos días más. 24 horas. Nosotros no contamos años, contamos 24 horas de sobriedad. Y día a día vamos sumando, ¿no? Y día a día, pues esto, tienes una esperanza de que cambia.
Ara estàvem parlant 16 i 23 anys sense aprovar ni una gota d'alcohol, no? Gràcies a Alcohòlics Anònims. Què els diríeu a tots aquells joves que per divertir-se un cap de setmana decideixen anar de botellón, emborratxar-se a qualsevol discoteca, etcètera, etcètera?
Bueno, yo pienso que se están jugando de una manera inconsciente el futuro, porque están metiendo una semilla en el cuerpo que asocias luego cuando eres más mayor y siempre buscas un placer, asocias los momentos gratos al alcohol. Y estos momentos gratos, cuando estás viviendo otras cosas, son los que te hacen pensar que el alcohol te puede ayudar. Este lo pienso porque lo he vivido así. Lo he vivido porque en su momento el alcohol es muy alegre, mucha risa, mucha juerga, pero después te pagas un precio, te abandona, ¿no? El alcohol te abandona y te queda la enfermedad.
Per donar-li encara més punt, aquest punt de serietat que li estem volent donar a aquesta conversa, i de veritat que us agraeixo molt que heu vingut avui a la caravana, Joan Andreu i Dolores, a explicar tot el vostre cas, perquè no deu ser fàcil, tot i aquests anys que encara fa. Un alcohòlic deixa de ser alcohòlic? És a dir, existeix exalcohòlic o un alcohòlic que no beu? No.
Decimos, somos alcohólicos toda la vida.
Una vez alcohólico para siempre.
Es un alcohólico que no veo, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros, digamos, tenemos una sentencia que es el alcoholismo, ¿no? Pero lo podemos parar. Y cuando lo paramos es dejar de beber, ¿no? Dejar de beber y mantenernos, pues, sobrios. Claro está, yo no había podido dejar de beber sola. Lo intenté, ¿eh? De todas las maneras, psiquiatría, psicología, etcétera, etcétera. Hice el camino de la negación. Y en Alcohólicos Anónimos nada. Es cada día, pues, tener la fe de que un día más puedes estar sin beber con la ayuda del grupo, ¿no? Porque son los reflejos de mi vida.
Y que si algú necessita ajuda, Joan Andreu, que la demani, ¿no?, sobretot.
¿A qué?
Sí.
Que dic-se, si algú necessita ajuda, sobretot, el principal sí. És demanar-la.
Sí, sí.
Tenim el nostre número de telèfon, que és el 93-317-7777. I allà l'atendran les 24 hores del dia. I allà pot parlar, que és el problema que tenen, i llavors pues, depèn d'on visqui, li poden donar al grup. Tenim la sort que pràcticament aquí a la ciutat de Barcelona tenim un, inclús està dos grups en cada districte o en cada barri.
93-317-7777, si teniu algun problema amb l'alcohol, de veritat que allà us ajudaran. Joan Andreu, Dolores, de veritat, ha estat un plaer que ens acompanyeu avui a la caravana i que ens ho expliqueu tot plegat. Se n'ha de parlar, Digues, Joan Andreu.
No, és que volia puntualitzar una cosa, que vau parlar del tema de l'alcoholisme.
Sí, eh?
L'alcoholisme és una malaltia reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, eh?
Sí, 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 sí.
O sigui,
estem parlant d'una cosa molt sèria.
I no es cura, es para.
Es para, eh? No es cura.
No es cura. Perquè si jo tornés a veure que fes-ho jo, me'n vaig aquí al bar de davant, m'aprenc una copa, segur que
tornaria
una altra vegada.
Igual, sí.
Deia Joan Andreu, Dolores, moltíssimes gràcies avui per venir a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.